Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bones tardes. Dijous. Ja no prèvia, però quasi. Això no para i dissabte ve l'Atlètic Club. El Villarreal busca un 3 de 3 que el mantinga en la zona alta de la tabla classificatòria i que li permetisca somiar en una lluita i en un objectiu final, que com tots sabeu no és un altre que l'intentar, si és possible, repetir Lliga de Campions. Com ja sabeu, després de l'inversió realitzada, el club té clar que la seva lluita i la seva pelea és alcançar o intentar estar l'any que ve una altra volta en la competició més important del futbol internacional. I per a intentar estar ahí, està clar que tenim dos o tres rivals directes que van a estar en la mateixa lluita que nosaltres. Després de veure com va guanyar ahir l'Atlético de Madrid, després de veure a Coque com agarra del coll al porter del Rayo i quasi el tira en terra i se va quedar en això, en buenas tardes i poc més, està clar que la pelea amb l'Atleti de Madrid per aquestes places europees no és fàcil. Per potencial, per club, per equip, per tot un poc. Per lo tant, intentaríem rebaixar un escaló i buscar que la nostra plaça deuria ser la lluita per la quarta plaça. Una quarta plaça a la que, o en la que, tot fa pensar que Real Betis, Atleti Club de Bilbao, i no sé qui més d'afegir, perquè a la Reial Societat no la veig jo per tirar coets este any. I encara que l'Espanyol està ahí ara, tampoc el veig aguantant una carrera a llarg plaç per aquesta posició, diguem qui s'agarra, la tenim oberta en aquests dos. Atlètic Club i Reial Betis serien hipotèticament els dos rivals més directes que tindries per intentar ser quart, a no ser que algú s'afegisca d'última hora. I un dels dos ve dissabte a casa. Ve l'Atlètic Club, que ve d'acumular dos derrotes i un empat, bueno, des de que se'ls en van anar o se'ls va lesionar el Williams Bo, no veuen hora bona. Així, venen, com diem, de perdre contra el Deportivo Alavés, de perdre en Europa contra l'Arsenal en Champions a casa, de perdre ahí baix contra els veïns i d'empatar a casa contra el Girona. No és una final, però, ojo, si li guanyes a l'Atlètic Club dissabte, la distància seria de 6 punts i gol averats, que no és ni molt menys definitiva en la jornada 7, però, com sempre dic, ells se canviarien. Per tant, bé faríem, o almenys hauríem d'intentar sumar i sa victòria davant d'un equip basc que, per cert, és notícia que avui Williams, el bo dels dos Williams, no ha entrenat. Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Així com avui descansa el Villarreal Club de Futbol de Marcelino García Toral, perquè com vos dia l'agenda és completeta, divertida i se complica cada minut, cada moment i cada situació, avui toca descansar per a preparar demà en un dia, en un dia, perquè ells van fer recuperació. O siga, que lo que vulga preparar, plantejar o vulga idear Marcelino per jugar contra l'Atlètic Club, té un dia. Tu creus que en un dia dona temps a fer alguna variació tàctica, a canviar alguna cosa, a plantejar el partit respecte al rival, o no?
A veure, suposa que en vídeo pots donar quatre indicacions específiques de l'Atlètic Club, però pràcticament és salir i disfrutar, perquè...
Sí, és difícil. És difícil que pugues... Bueno...
No, pues en vídeo a lo mejor pues dir, bueno, sapigueu que l'Atlètic penja el córner al primer palo normalment o,
ja,
o
però,
fa una
exemple,
jugada
en Sevilla,
de que entren des de darrere.
Ja, però en Sevilla sí que ho fem, hi havia pocs dies. Sí que col·loquem a Tani per buscar els espais, sí que fem lo de Papegueye caient a l'esquerra per defensar i Moleiro per dins per atacar. Sí que, bom, són matisos. Suposa que sí, te dona temps a matisos, agarrar un futbolista i dir-li, mira, vull que facis això i treballar un poc, però poca cosa més. Molt poc. Per cert, és dijous i en el Vila-real encara no ens han comunicat què ha dictaminat les proves d'Ayoce Pérez, què ha dictaminat les proves de Santi Comesaña i què passa en Gerard Moreno Balagueró.
I Foyt?
Bueno, Foyt ja va dir Marcelino que no comptes en ella hasta después de la Juve, o sea que ella no pregunte. Tindrà una rotura, una mini rotura, una micro rotura, una, lo que siga. Però vamos, Marcelino, si Marcelino te diu que hasta después del paró Foyt està descartat, està clar que el tema és serio. Els altres sembla que al no saber-ho pues tenen que esperar, però bueno, una idea tenen, eh? Més o menys una idea de lo que pot ser o per on pot anar la cosa sí que tenen. Així que veurem, però bueno, com diem, avui descansa el Villarreal Club de Futbol, demà comença a preparar el partit de l'Atlètic Club. Per cert, com diem, ahir jornada de Lliga, va guanyar l'Atleti Madrid, va palmar 1-2 faltant un quart d'hora i va remuntar el tal Julián Álvarez fent dos golaços i guanyant un partit que ficava l'Atlètic en una situació complicadíssima, eh?
Bueno, el cap de setmana tenen que jugar contra...
Sí, el de...
contra els gordos.
Ve el Madrid. Ja, però ahir van guanyar. I va haver un moment que estàvem palmant i quedava molt poc, eh?
1-2 en el 80, crec que anaven.
Com va anar la jornada d'ahir a la primera divisió?
Sí, bueno, pues el Getafe va empatar contra l'Alavés a 1, la Real Societat va guanyar 1-0 al Mallorca i l'Atlético que al final va guanyar 3-2.
Avui també tenim Lliga en el futbol espanyol.
Osasuna, Elx, Sadi Mitja, a les 9 i mitja, Oviedo-Barça.
I, per cert, ahir va jugar Europa, va jugar el Betis.
2-2 contra el Nottingham.
2-2 contra el Nottingham Forest. Ja veus, coses de futbol. 8 sobre les 2, arranquem. Avui parlarem en Luquen de Micotache. Quan el van fitxar ja va dir que ell era de la penya Micotache. Ara tira coets i diu que lo que ve va ser la bomba. Bueno, pues jo que m'alegre. Mentrestant, Marcelino s'ha passat per els companys del diari Mediterrani i ha parlat del mercat. Ha dit que és una locura, que el que antes valia 8 ara val 20, el que valia 20 val 40 i el que valia 40 val 100. I que això ni sabia ni pensava que podria arribar algun dia i que ara ho tenim ahir. La veritat és que els anglesos i els àrabs han rebentat el futbol d'una manera increïble. Per cert, en França estan enfadats pels càntics que li van fer a Manor Solomon a l'hora de saltar al terreny de joc i demanen que, bueno, pues que no l'insulten o que no li diguin assassí al futbolista israelí del Villarreal. Bueno, Rubio va dir que si ho tindríem, la veritat que ho tenim a un, jo diria...
A veure, va interioritzar ja. En el camp del Tottenham, òbviament, no li van dir res perquè era d'allí, però a Thomas li van dir de tot.
Però, no sé, no se va caure el camp a terra.
No, però... No, que el que viatges tenen el Villarreal ja
tu,
sap...
Tu creus que li influís als futbolistes, als dos futbolistes?
O sea, bueno, creus jo a Salomon és... el veig perfecte, la veritat.
A part, sí que se'l veu encara
sí,
que
Thomas
no
està. Crec que té que espavilar encara prou, però a Salomon el veig perfecte.
Ja, la pregunta és, a Thomas li afecta això? Ja no això, tot el que està al seu voltant farà que este any no siga el futbolista que era en l'Arsenal quan tenia la mateixa circumstància, la mateixa situació.
No sé, jo suposo que
és... tema d'adaptació, és tema de que físicament no s'ha ficat a to perquè no havia tingut pretemporada
que
com
siga
toca.
Perquè no ha fet pretemporada, però a Thomas li queda molt de recorregut encara.
Sí, sí, ara mateixa està a anys llum de lo que era Thomas Partey en l'Arsenal. La pregunta és, li afecta tot el seu problema i tot el que està vivint o no ha fet pretemporada i el futbolista necessita aquesta tranquil·litat. Ara, per exemple, ja sap que el juí és en novembre del 26. Per tant, al llarg de tot aquest any ja no té ni que anar a declarar, ni té que anar a res de la justícia, ni té que anar a buscar lo que ha puesto. O sea, pot fer vida normal. Això suposa que també li donarà certa tranquil·litat. A partir d'ahir, futbolísticament, veurem què és el que passa. Per cert, a Marcelino li van preguntar, o li han preguntat els companys del diari Mediterrani, per la situació, per la de Thomas i la de Solomon. I ha dit això.
Thomas a dia d'avui és inocente. I això, la presumpció d'innocència, és la que queremos todos y cada uno para nosotros mismos. Entonces, como la queremos, como creemos que tenemos ese derecho, lo tenemos, lo que hay es esperar a que la justicia dictamine su inocencia o culpabilidad. Mientras tanto, es un profesional muy bueno que ha demostrado una valía por su trayectoria, tanto en el Atlético de Madrid primero, siendo titular indiscutible, como luego en el Arsenal. Es un chico excelente, extraordinario profesional, y que a nosotros... Para nosotros es una satisfacción tenerlo cada día. Y con Solomón pasa lo mismo. Yo soy español, me considero asturiano y español. Y todos los asturianos y españoles somos iguales, ¿no? Cada uno, nosotros tenemos una nacionalidad porque hemos nacido allí, pero somos una persona. Y tendremos una forma de pensar a nivel social, a nivel religioso y a nivel político. ¿Por qué tenemos que poner a todos en el mismo cesto? Otro chico excepcional, que ya lo sabíamos, porque creo que el respeto es la norma básica de convivencia.
Bueno, pues Marcelino, que demana això, en el cas de Thomas Partey, que mentre no siga jutjat, que tingui aquesta presumpció d'innocència, en el cas de Manor Solomon, jo en el cas de Manor Solomon, tinc que dir que ha estat, bueno, ha intentat trobar alguna declaració, algo del futbolista, pues això, justificant el que s'està fent o el que està fent el president del seu govern i part del mateix en esta situació de guerra i en esta situació en Gaza i en este, vamos, si no és genocidi, poc li falta. Però jo no he vist a Manor Solomon i sir dir reventeu-los a tots. Ha vist que el que n'hi ha és dos captures d'Instagram, una que diu bueno, crec que és una imatge d'un soldat terrorista davant d'un xiquet, i l'altra que ell va dir que l'hospital que va començar al principi de la guerra, recordeu que va rebentar un hospital, el pàrquing d'un hospital, i que van dir que era un missil d'Israel, ell dia que era un missil de Hamas que s'havia desviat, que després sembla que va ser així. Però bueno, no sé si viurem tot l'any així, si baixarà el suflé, no tinc ni idea.
Crec que la pròxima setmana la UEFA decidís si seguís en... jugant o passa com en Rússia.
Sí, si els aparten de les competicions. Per cert, parlant de competició, lo de Miami. Lo de Miami, seguís ahí pendent. Jo crec que lo de Miami lo que estan fent és allargar el tema perquè no n'hi hagi possibilitat d'anar a jugar-lo. És a dir, per llevar-los opcions, ¿vale?, de poder organitzar-lo, de poder portar-lo a terme. I marejant la perdiu, al final no decidir res i que se quede tot en el limbo. Tebas Baixín ya dien que la gente en Miami merece el partido y merece ver...
Entonces yo también merezco que la Premier vingase a España a jugar un partido, ¿no?
Claro, es que la Premier volviese a España a jugar un partido.
¿Ah, sí? Pues a veure quan ve un Sunderland City pues así al poble, al Madrigal.
Quan ells vulguen, ¿no? Si algún día demanen
venir... Vamos, si yo compré cosas de allí, veig lo de allí, me interesa la cultura de allí, también vulguen. Me mereix yo veure un Sunderland City así en el poble.
Tú te estás donant compte que estás dient lo que diu Tebas, ¿no? Lo matéis. O sea, tú eres el tío de Miami que vol que vaya al...
No, yo lo que estoy diciendo es que si te vas, creo que en América mereixen veure un partido.
Claro, pero tú porque... estás diciendo que tú crees
entonces
que mereixes...
Entonces también mereix veure un partido de la primera, sí.
Que es lo que diu Tebas. O sea, Tebas diu que el rubio de Miami vol que vaya a la Lliga porque compra la Lliga, veu la Lliga, disfruta de la Lliga y disfrutaría en un partido de la Lliga allí on és. ¿Ho entens o no? O sea, tú estás demanant lo que diu Tebas. Que es algo que yo después pueden discutir si es real o no. Que un tío en Miami estiga dient... Yo quiero que venga a la Liga, pero está claro que un tío de así, como tú, te agradaría que viniera al Sunderland Brighton al estadio. A por él. Hombre, que te convidaren.
En la teoría de Tebas, sí.
Claro, y en la Tewa. Tú también, tú voldrías así un partido de un
no,
Manchester
yo
United.
Yo preferís ganar a Sunderland a por un Sunderland City, pero si per merecemen y per comprar cosas de allí, tienen que venir así, pues que vengan.
Claro, es lo que está diciendo Tebas, que es lo que dices tú. O sea, que ni a un grupo de gent que voldría vendre-ho. El que està clar és que jo crec que Tebas està nerviosat perquè li estan, diguem, retallant els plaços. És a dir, claro, per organitzar això, per exemple, pel Villarreal. Què fa el Villarreal? Com porta el Villarreal 2, 3, 4, 5.000 tios a Miami quan estem a 25 de setembre? I el partit és desembre, no? Sí, desembre, el 20 de desembre. Octubre, novembre, li queden 3 mesos mal comptats. En 3 mesos mal comptats, si a dia d'avui encara no saps ni com, ni quan, ni si se farà, claro, jo suposo que començaràs a organitzar o començaràs a buscar o començaràs a preparar una història d'estes quan estiga confirmada, no? Perquè va fer tot el faenón pa després de diguen que no aneu. A dia d'avui no se sap res. La UEFA va dir que havia que sentar-se per hablar-lo, no? Dir, va, anem a sentar-nos i mos fem un cafè i mirem a veure si és capaç.
I dialogar amb totes les partes.
Vale, jo crec que estan fent-los això, la jugada fosca d'allargar-ho tot el que puguen i que arribi un dia que diguen, no, és que no hi ha temps material, és que no se puede, és que és difícil, és que no sabemos com hacerlo i totes aquestes coses, no? Veurem. Per cert, que hi ha un grup d'aficionats del Barça i del Villarreal, crec que són el grup de fans del...
Sí, Villarreal fans.
De xics i xiques, que han fet un comunicat exigint que el futbol se jugui on se juga sempre i no tindre que trasladar-lo fora o que tinga que anar-se'n a jugar a un lloc que no...
Comencem a obrir el caixó...
Però que, Rubio, que jo sempre ho explico el mateix. El caixó està obert. El que no entenga que el caixó està obert viu en una altra realitat paral·lela. El caixó està obert. A nivell, mira si està obert. Quan jo era jovenet, només podia vindre tres estrangers. I que vinguera tres estrangers era matar el futbol, matar les canteres, matar-ho tot. Era, tu no te pots imaginar, era un debat nacional. Quants estrangers creus que té el Villarreal avui? Te ho dic jo. 14. 14. Té 14 futbolistes no nacionals del Villarreal Club de Futbol. Antes tindre més de 3 era un crimen a la humanitat. Després va vindre lo dels partits, que jo no dic que sigui bo o no, jo vos dic com està el negoci. Lo dels partits per televisió. Quan jo era xicotico, tots jugaven diumenge a les 5. I l'únic partit que se televisava era el dissabte per la vespre. Va aparèixer el Canal Plus i va dir, jo vull televisar diumenge. I van fer tots una festa. Hòstia, que guapo! Futbol diumenge, televisat, hòstia puta mare! I hi havia dos partits, el que feien dissabte i el que feien diumenge. ¿Vale? I el resto a les 5. Va haver un moment que tot el món volia que el televisaren perquè si te televisaren cobraves més. I entonces ja van dir tots, hòstia, i per què no es televisem tots? I van dir, vale, televisem-los tots. I va dir el de la tele, jo televise tots, però me teniu que pagar més. O me teniu que deixar que jo es televise en la franja que jo vull. Perquè si televise un Villarreal, Real Societat a les 5 i televise un Atleti Madrid a Rayo Vallecano a les 5, me dono compte que el Villarreal, Real Societat només el veuen 1.000 i que l'altre el veuen 10.000. Entonces jo vull... cada un fora d'una franja, perquè aixina de altres 10.000 que estarien bé a l'Atleti Madrid, si són friquis del futbol, igual ne veuen 4.000 el Villarreal i guanya diners, perquè si no és deficitari el tema. Vale, pues fica tu els horaris. I van canviar els horaris. Quan jo era jove, el futbol era diumenge a les 5, Rubio, diumenge a les 5, intocable, invariable, domingo a les 5. I ara és quan dilluns... Bueno, després van obrir
la porta... és una loteria.
Claro, després van obrir la porta del dilluns, van obrir la porta del divendres. Claro, i tu dius... Si bo, claro, al final
sí, però en tots aquests hipotètics casos el tio Paco pot anar al camp caminant a veure el seu partit. Com es comencem a jugar un partit en Sydney i un en Amèrica,
claro.
Un en Xina, un en la Índia.
No, però és que, a veure, però és que és simple. Jugarà si vols, que no t'obliga ningú. O sea, ningú li fica una pistola al pit al Villarreal per anar a Miami. Ningú, que Tebas no mana sobre ningú, que els clubs van perquè els dona la gana. Van a per diners. Entonces, Roche pot dir, molt bé, tranquil, Rubio, no anirem a Miami, però en vegada de Micotache tindrem de davanter a Ferniño. Entonces, respecte de Ferniño. I en vez de tindre l'equip que tens ara, pues tindrem un equip paregut al que té el Sevilla ara. En Acor Adams i tots aquests. I tu dius, de puta mare. Claro, és que al final dius, què vols? Quin és l'equilibri? A on està? I ara te dic, claro, el Sevilla d'Acor Adams, jo vaig anar i n'hi havia 50.000 tios al camp de futbol. A 1.000 pessetes de les de antes són 50.000 pessetes. Així Roig aconseguir que n'entren 20.000. A 1.000 pessetes són 20.000. El Sevilla guanya cada partit 30.000 pessetes més que tu. No? Per lo tant, sempre tindrà més diners que tu. Sevilla té no sé quants milions d'habitants i la publicitat que pugues fer repercutir sobre tanta gent. El que fa publicitat, quan creus que li pagarà al Sevilla i quan te pagarà tu? Tu creus que el de l'Estrella Damm li paga el mateix al Villarreal que al Sevilla? No, no. ¿Cuántas, Sevilla es Cruz Campo, cuántas cerveces vendrán más en Sevilla? Claro, entonces, ¿quién es la teua vía para poder estar en esa guerra? ¿O vas a robar un banc? ¿O tens un cuñat que vaya a Arabia, falla un forat y comienza a decir petróleo, apunta pala y te diga tranquil que lo tenemos solucionado? ¿O qué fas? ¿Quién es la vía? No al fútbol moderno, ya han visto lo que está pasando. Has veins de dalt y has veins de baix. Así va a haber una guerra que habían que cambiar el nombre del camp, ¿no? Anava a explotar i a explosionar tot. Qui no ha canviat el nom del camp? Me pots dir un club de futbol que no hagi canviat el nom del camp? Un. En Anglaterra, ni algú que tinga el nom del camp?
Bueno, el camp que vam anar nosaltres seria Tottenham Stadium.
Sí, sí, però algú, qui el paga?
L'amo.
Per tant, com l'amo és... Vas dir tu, quan vas dir que era l'amo? Quants milions pot tindre l'amo?
De tot és una barbaritat.
Avorrir, claro. És que al final dius, sí, jo t'entenc, jo te compré, però també entenc la part d'ells, quan ells diuen, hòstia, però jo sí que vaig a Miami, pa mi, publicitàriament, econòmicament, deportivament, i tots aquests aspectes me va bé, i és un partit de quants? Quants partits porta el Villarreal en primera? 1.200?
Vale, doncs te plantejo d'una altra manera. Si fem una pretemporada allí d'un mes, no podem aconseguir lo mateix que anem a aconseguir ser suposa per jugar un partit un dia?
Tu te creus que el Villarreal li pagaran els americans una pretemporada d'un mes i li pagaran tot això per un partit de solteros contra casaos? Claro, és que al final... Mira el Barça i el Madrid, que van a jugar-los. Ahí sí que els paguen, per això van. Però bueno, tampoc és una guerra nostra. Contem lo que n'hi ha i avant. Què diu la gent que no vol que se faci això?
Sí, con el siguiente comunicado conjunto, los colectivos de hinchas del Villarreal y del Barcelona, bajo firmantes, queremos manifestar que a pesar de nuestro reconocimiento popular dentro de nuestras aficiones por nuestra lealtad y apoyo a nuestros equipos a lo largo de los años, no hemos sido consultados en ningún momento ni por nuestros clubes ni por ningún otro organismo de gobierno de nuestro fútbol acerca del proyecto para que el partido de la Liga que debe enfrentar a nuestros equipos se dispute en Miami. Digo, en dada esta falta de diálogo, queremos dejar claro nuestra total oposición a la idea de ver cómo un partido de nuestra competición de Liga Doméstica es llevado al otro lado del Atlántico únicamente por motivaciones económicas, privando a nuestras respectivas aficiones de la posibilidad de poder animar a nuestros equipos. Y seguís en... Tampoco nos gusta la idea de sentirnos parte de un experimento de resultado imprevisible que puede terminar por transformar irremediablemente la configuración de nuestras competiciones y terminar con el carácter social y de pertenencia comunitaria que envuelven los días de partido en nuestros estadios. Y después agradecen a la gente que ha recolzado a eso, porque también hay muchos aficionados de Europa que están recolzándolos.
Pues ponen cómo acaba. ¿No tienen rao? Sí. Pero claro, estén vivín lo que yo vos dic. O sea, bueno, es cuál le pregunta a Marcino pel mercat. ¿No? A Marcelino le pregunta pel mercat, ¿qué ha dit Marcelino del mercat? ¿Qué li passa?
Que se inflaciona tot.
Que se torna loco, ¿no? Pues claro, pues el futbol igual. Una pausa, parlem de Micotache, que crec que és algo que ens agrada a tots. De lo altre ja sabeu, lesionats no sabem com... Ah, per cert, lo dels gols. El Villarreal remata el doble en casa que fora, normal. Tots els equips del món rematen el doble en casa que fora. Lo que passa és que la diferència és prou gran, eh? El Villarreal a casa remata de mitja 23,3 voltes per partit, que és una burra, i fora només remata 9. 9 és molt fora de casa o és poc?
A veure, depèn de l'eficàcia que tingues. Si remates 9 fora de casa i ne claves 2, és suficient normalment.
Ja, però, hòstia, 9 de 9 a 23, eh? O sigui, en casa tires més de 20 voltes.
També hem jugat dos partits molta estona, 11 contra 10.
També està clar.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
En Autoescuela Amorós jugamos a Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti. Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
26 sobre les 2. Jo l'únic que vos dic és que tu tens que valorar el que li interessa al futbol patrio, al futbol moderno, al futbol mundial i el que t'interessa a tu com a club, ¿vale? I per sort o per desgràcia, tu com a club, certes coses les tens que resignar perquè si no, no vas a poder estar en este ball en el que estàs. Ball en el que ningú vol que estigues i al que, a més, no te conviden. Tu eres un convidat extra que no fas ni punyetera gràcia. I, per lo tant, a voltes tens que fer moltes coses que altres clubs ni se plantejaven fer perquè si no les fas, no tens opcions d'estar ahí. I si valoreu la història del Villarreal, bon, em puc explicar mil coses que el Villarreal ha estat pioner. Que n'hi ha coses que, per a, com diuen, fer una tortilla n'hi ha que trencar ous, sí. I que siga el Villarreal que trenque ous el primer, pues bueno, igual és per algo, val? O sea, jo, tot això que dius de puta mare, molt bé, que alcen la bandera els grans clubs històrics d'Espanya i que diguen, vamos a salvar el futbol moderno, vamos a salvar el futbol espanyol, vamos a devolver el futbol, ¿vale? Hòstia, lo que no me vale es que Isca Florentino diguen que los jóvenes no van al futbol i que volen anar al futbol a Madrid, mos coste quasi 130 pavos entre autobús i entrar, ¿vale? Pues mira, això és més preocupant ganar un dia a Miami, te ho dic jo. És el problema. Però, claro, qui ho arregla? Tenen que arreglar-ho vosaltres? El Villarreal té prou en arreglar-se ell. I vos torna a dir, a la mínima que fem un fallo, mos tiraran tots, eh? Per tant, a volte n'hi ha que fer coses que tu dius, hòstia, pues, a Miami, pues, si Ross diu que n'ha que anar a Miami, pega fent números i anant a Miami, algo li favorís. Perquè després vos dic una cosa, s'ha demostrat este any. ¿Invertís o no invertís en el equipo?
Sí, sí.
Ah, pues eso. Lo de tirar a portería... Bueno, lo del viatge a Madrid, ja que ho han dit, què val anar a Madrid?
110 si eres penyista, 130 si no ho eres.
L'entrada què val?
70 euros.
70 pavos allà dalt. Que no és molt cara, tampoc, eh? Per lo que veig jo per ahí, no és molt cara, no?
Bueno, jo he vist un partit en Wembley per 40 euros.
Ja, però els inglesos ho fan tot bé, Rubio, tot perfecte. 70 i el viatge, claro, 60 pavos si no eres penyista o 40 si eres penyista. A on te pots apuntar per anar a veure el partit a Madrid? Bueno, ara ho mirem i ja ho diem. Lo dels tirs de porteria. A casa tirem 23. Fora quan? Els partits quan han tirat? Quina és la
sèrie? Sí, en Oviedo 25 remats, 10 a porta, o sea, contra l'Oviedo. Contra el Girona, 19 remats, 7 a porta. Contra Osasuna, 26 remats, 8 a porta. I fora, baixa molt. En Vigo, 8 remats, 3 a porta. En el Wanda, 8 remats, 1 a porta. I en el Pijuan, 12 remats, 5 a porta.
Ja tenim horari per al partit contra els veïns de baix. El derbi de Mestalla ja té hora i dia.
El dissabte 25 d'octubre a les 9 en l'Avinguda Sueixa, València-Vilareal.
Parla Marcelino del Mercat en els companys del Diari Mediterrani. Un mercat que va estar hasta l'últim dia. Ella ho va dir, hay que esperar hasta l'últim dia. Val pa algo això? Mos ha castigat? Com ha anat el mercat? Parla Marcelino.
Sí, pero bueno, yo creo que el fútbol nos dice que tenemos que adaptarnos a esa situación. Mientras persista y tiene, parece que va a ser así, que se inicia la competición antes que finaliza el mercado de fichajes, pues para ciertos equipos, no aquellos de nivel top, yo creo que tienes que siempre esperar que el mercado te propicie las situaciones que crees que van a ser buenas y que te van a aumentar la capacidad del equipo. Y yo creo que tampoco la precipitación debe de surgirnos, ¿no? Y luego, pues también las salidas, o depende de las entradas que se puedan producir. En la última semana, prácticamente, pues se dio la salida de un jugador que no preveíamos y... Y bueno, pues tienes que buscar soluciones. De ahí que pues bueno, Solmón haya llegado con la campana, claro, como se suele decir. Luego también tuvimos desgracias, ¿no? Como accidentes, como puede llamarse, porque las lesiones de Willy y de Logan en la misma línea, pues te dificultan una posición en el campo. Bueno, todo ello conlleva que hay que tomar decisiones, que hay que modificar la plantilla, luego el hecho también de entrar en Champions y la ambición del club, de todos nosotros, de querer intentar asentarnos y que sería un reto la primera vez en la historia del Villarreal el intentar conseguirlo, que después de jugar Champions, pues una segunda vez consecutiva se vuelva a lograr. Bueno, pues todos nos hemos metido en esa dinámica y estamos muy contentos de la plantilla y tremendamente ilusionados con el presente y el futuro.
Eso te iba a decir. Marcelino está satisfecho con el equipo que le han dado a nivel. Tienes tres porteros, a lo mejor el lateral derecho, pues sí, dos jugadores por puesto al final. Sí. Era un poco lo que tú en verano, al final esa tirada floja que tienes siempre con la dirección del fútbol, y que siempre tenéis, es, pero es normal, es una relación de trabajo en la que tú si pudieras te hubieran traído a Haaland, pero claro, aquí hay jugadores no, que no pero podemos... Bueno,
yo creo que soy, que somos todos lo suficientemente maduros, nos conocemos de hace muchísimo tiempo, todos sabemos nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros errores del pasado, yo el primero, y entonces lo que intentas es siempre buscar ese punto de entendimiento, ¿no? Y era como te comentaba anteriormente, el club es ambicioso, lo sabemos todos, nosotros el cuerpo técnico también lo somos, y por tanto pues la dirección deportiva también lo es, y creo que hemos trabajado muy unidos, siguiendo un camino común para buscar aquellas opciones que considerábamos que el mercado y dentro de las posibilidades económicas del club nos ofrecía, y estamos muy, muy satisfechos de la plantilla que hemos diseñado.
Content Marcelino del planter que li han fet, bueno, té que estar-ho, no? És el més car, crec jo, de la història. Ja han fitxat dos tios de quasi 30 quilos. Hòstia, pa no estar-ho. Un d'esos fitxatges és Mikotadze, que l'altre dia ja va dir, chiquillos, així estic jo. I una pausa, li preguntem a Luken com veu a Mikotadze, ja que ell va dir, com me recorde, que era el mejor fitxatge, no? Sí, una cosa que era un jugador que, vamos, que el Villarreal no había soñado en la vida que pudiera tindre.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Fira d'Antiguitats, al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 4 i 5 d'octubre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 4 i 5 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. T'esperem!
Curs de tecnificació del Villarreal, per a futbolistes que somien portar el seu joc al següent nivell. Des de categoria prebenjamí fins a juvenil, millora les teues habilitats de la mà d'entrenadors de la cantera grogueta. Diumenges per la vesprada en la ciutat esportiva Pamesa. Més info en campusitorneos.villarrealcf.es.
Com dèiem, de la penya Mikotadze, pues és el bo de Luken. Luken Amenábar, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Ya, si eras de la Peña Mikotadze, ahora ya eres, vamos, el presidente, ¿no?
Sí, a ver, yo ya decía que muchas veces tiras la apuesta de que crees que va a funcionar, y en este caso yo pensaba que era bastante fácil que Mikotadze funcionase en el Villarreal, pero tampoco me esperaba un rendimiento tan inmediato, porque vaya dos partidos ante el Osasuna y ante el Sevilla, que una nos salva con un gol y la segunda con una asistencia que es marca de la casa, y aparte dejando muchos detalles de la calidad que tiene. Yo creo que más allá de que yo ya estaba en su barco desde antes del fichaje prácticamente, creo que la afición grogueta seguramente lo tiene ya en el bolsillo, porque aparte se ve que es un tío que cuida a la afición en cuanto a los mensajes que da en redes, y aparte pues lo que hace en el campo es lo que hace que todo el mundo esté enamorado de él.
A ver, es un jugador que no amasa, es decir, que no le gusta lo de... esperar y esperar. Él cuando tiene el balón ya sus decisiones son siempre o una pared rápida o girarse y encarar portería o buscar una asociación y buscar el desmarque. O sea, diríamos que es un futbolista que tiene siempre en la cabeza acabar encarando portería, finalizando, ya sea con un pase, ya sea con un tiro, ya sea como sea.
Sí, a ver, al final Mikotadze es un jugador muy inteligente que sabe muy bien dónde da los apoyos y lo que tú dices. Muchas veces está fijando al central y obviamente Mikotadze no te va a hacer lo que te hacía Barry, de esperar con el central y ganarte ese duelo aéreo. Lo que te va a hacer Mikotadze es sacarte del central de posición, darle una pared al que venga del centro del campo, sea Comesaña, sea Pape Gay, sea el segundo delantero que ayer cuando él estaba podía ser todo lo bueno Pepe, y así luego ya él se gira y te tira un desmarque para que ya el equipo dispare hacia adelante. Es un poco dispararle el equipo de una forma diferente a lo que hacía Baena, que Baena era el conducir el balón, este te ofrece espacios a la defensa sacando a los centrales, y más allá de eso, creo que ya se está viendo estos primeros partidos que no es lo mismo como te deja el primer toque, pues volviendo al delantero del pasado Barry, pues no es lo mismo como te lo deja Barry que como te da la pared Mikel Tadze, porque tiene una finura espectacular y al final eso te genera las ventajas. Y al final, pues ya en el área rival también estamos viendo todos los recursos que tiene, que es, digamos, su mejor virtud. Y es que al final, teniendo las... O sea, algo que muy destacable en Mikel Tadze es que tiene las piernas muy rápidas, y eso le hace que en espacios reducidos pues haga acciones como ante el Sevilla, que un caño en el centro del campo, pues prácticamente en 2 segundos. Así que ya se está viendo un poquito lo que es el como jugador Mikel Tadze.
O sea, ¿tú lo ves a nivel de lo mejor de la liga?
Joder, pues bien, es que no tengo ahora mismo todos los delanteros de la liga en mente, pero es que yo creo que, quitando quizás Barça y Real Madrid, podría ser titular en todos los equipos, pero es que sin excepción. Yo creo que en el Atlético de Madrid, Mikel Tadze, por cómo juegan quizás no, pero Mikel Tadze podría ser un delantero titular Atlético de Madrid para mí al 100%. Y yo, si tuviese que tirar una apuesta, diría que estará por los 15 goles mínimo. Así que sí, creo que puede ser de los mejores delanteros de la liga, pero es que más allá de eso, se ve, o sea, sí que me imagino muchos partidos como el de ayer, donde Mikel Tadze va a ser diferencial, o sea, te saca algún gol de la nada, que al final es muchas veces lo que hace que un delantero o un atacante sea mejor que otro, sea de un nivel elevado.
Bueno, pues a ver si es verdad. La verdad es que ya estos dos últimos partidos ya lo hemos visto. Yo, más que el gol del primer partido, la jugada que se da la vuelta parecida a la de Sevilla y que busca el disparo desde la frontal del área, es una de esas que dices, bueno, este tío lo tiene claro, ¿eh?
Sí, también hay otra acción que le buscan en la... Pues, en la frontal de Ara, si no me equivoco, y le mete un pase a Pepe, sí. Si no recuerdo mal.
No, o uno a Comac, que es cuando se hace daño, que se queda solo delante del portero, que da un pase de tacón, sí.
Que no llega a nada, pero se ve que la idea era muy buena y se ve el veneno que tiene este jugador, este delantero que tenemos, así que nos va a dar muchas alegrías, la verdad.
Bueno, en Sevilla vimos a un gran Villarreal la primera media hora, en el que había los tres medios centros, pero que no jugaban, bueno, sí jugaban de medios centros, pero a ratos. A ratos uno de ellos jugaba, cuando defendíamos, Pap Gay tapaba la banda izquierda, y cuando atacábamos, Comesaña cubría, digamos, o intentaba ayudar más cerca del punta, ¿no? Una posición esa que le gusta a Marcelino, que aparezca y que rompa y que le genere llegada. Iba intercambiando, ¿no?, las posiciones. En ataque atacábamos con una manera y defendíamos con otra.
Sí, esto es algo que ya el año pasado sí que se vio, si alguien lo recuerda, que no sé qué hubo, si tú lo recuerdas, en qué partido fue, un partido que jugó Denis Suárez por la izquierda y Ayoce en el segundo delantero, donde ya se vio a un Ayoce que ocupaba esa banda izquierda cuando atacaban. Denis Suárez bajaba a ayudar en salida a Parejo, y luego era Comesaña el que hacía, digamos, de segundo delantero, buscando la espalda de los defensas o buscando ser insistente en esas rupturas que tanto le gustan a Marcelino. Ayer, pues ese rol lo ocupó Pape Gay, que es un jugador mucho más defensivo que Denis Suárez, obviamente. Sabemos que al final donde más cómodo está es en el doble pivote, y en fase ofensiva bajaba ahí para ayudar a Parejo en salida, y a Comesaña pues le daba bastante libertad, porque al final Comesaña, como siempre decimos, es un jugador que si juega en el doble pivote te cumple y con creces, pero es que aparte te puede ocupar muchos roles, porque es un jugador con llegada, es un jugador inteligente al espacio, y en ese rol lo puedes aprovechar. Y muchas veces a equipos como ayer el Sevilla, que el pivote sea el que te haga esa ruptura, pues te desconcierta un poco la lectura defensiva y hace que se genere más espacios. Y ayer en el Sevilla lo vimos, porque no sabían muy bien por dónde venía Comesaña. Moleiro, que estuvo mejor, pero tampoco fue su mejor partido, también estaba siendo bastante indetectable. Y al final, pues esos movimientos que Marcelino genera con los jugadores, dándole diferentes roles, hace que se generen espacios en esa media punta, que muchas veces es lo que más explota el Villarreal. Y ayer, pues justo funcionó, y teniendo en cuenta que, pues sobre todo en dos partidos complicados, como era el Tottenham y el Atlético, quizás falló un poquito esa segunda línea entre centrocampistas y delanteros, pues que vaya probando estas diferentes fórmulas, pues puede ser interesante para ver cómo evoluciona, y aparte pues hace que el análisis táctico que le pueda hacer el rival también se complica. Así que en este aspecto Marcelino es muy inteligente, ya lo está demostrando tanto la temporada pasada, que muchos partidos los ganó por estos mínimos cambios que hacía en su esquema o en los roles de jugadores, y esta temporada pues también está ya probando nuevas cosas.
Daniel Uwasegui es un jugador que no se complica, que intenta siempre descargar de primeras, que no le ves que sea muy virtuoso, pero que tiene una punta de velocidad y una aparición al espacio que ayer vimos que cada carrera que emprendía reventaba la defensa rival. Es rapidísimo.
Daniel Uwasegui, yo sí que era de los que tenía dudas de a ver cómo sería su encaje en la liga, porque al final no es lo mismo jugar en la MLS que jugar en la Liga Española. Pero bueno, por ahora, tanto los minutos del anterior partido como ayer de titular, marcando un gol y teniendo, creo que un par de acciones más, que sí que es cierto que marcó una y falló dos, si no me equivoco, pero muchas veces esto, hablamos con todos los delanteros, muchas veces es lo que generas, porque muchas de las acciones que tuvo el Villarreal con Tani fueron por su punto de velocidad, como comentas. Fue un jugador que demostró tener buena interpretación de los espacios. Sus desmarques casi nunca partía fuera de juego, en todas le ganaba la espalda al defensa y así se generaron.
Para mí es la clave. ¿Por qué? Porque es un jugador que no tiene que estar al límite para ganar al defensa. Es tan rápido en el reprise que incluso estando un metro por detrás, ¿sabes? O sea, estando medio metro por detrás del defensa, nunca en fuera de juego, sabe que lo va a adelantar. O sea, yo creo que ahí está la clave, que con Barry, por ejemplo, acuérdate que era el eterno fuera de juego, tenía que estar muy al límite, sí. Le limpiaron un montón de goles.
Sí, Barry muchas veces necesitaba también ganarle el duelo al defensa porque no era, digamos, tan inteligente al espacio como puede ser Tani, que todavía obviamente tiene que demostrar. Al final, en el partido de ayer, creo que es una muy buena noticia, porque se ve que puede encajar y puede darle al equipo un rol que más allá de él le falta. O sea, no hay un delantero de esas características, porque aparte físicamente no es Barry, pero también es un portento físico. Y ayer el Sevilla sí que es cierto que por estilo de juego, por ser un equipo que muchas veces te dejaba espacios a la espalda, pues a Tani le venía muy bien, y va a tener que demostrar en partidos con un bloque bajo, a ver cómo.
Sí, pero con un bloque baje no va a jugar. Con un bloque baje va a jugar Mika Otache y Ayoce. O Gerard.
Sí.
Claro. Marcelino quería su Bakambu y lo tiene ahí, Luquen. Él quería un Bakambu. Alguien que cuando los partidos se abran, saber que corre y que va a ganar la espalda, y que tener buenos pasadores como Moleiro, como Comesaña, como Pape, o como Tomás, o como Parejo. Claro, es que saber que tienes un tío que si va el balón al espacio con un poco de ventaja, sabes que por velocidad se lo va a llevar, sabes que a él le encanta eso, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, esto también lo decía más que nada porque estoy viendo en redes estos, o sea, desde ayer mucha gente pidiendo ya que la Tate Black sea mi cautante Tani, que yo creo que en muchos partidos se va a ver, porque es una dupla que se puede complementar bien, pero vaya, que con calma, porque yo también creo que obviamente los titulares serán Mika Otadze y Ayoce cuando esté bien, o incluso Pepe si Buchanan está a buen nivel, así que a eso me refiero. Pero sí, creo que el partido de ayer en cuanto a Tani es una muy buena noticia, porque lo que digo, al final obviamente cuando el Villarreal ficha a Tani lo hace con un gran método de scout, teniendo muchos partidos vistos para saber que puede rendir en la liga, pero siempre te existe esa duda de si esa punta de velocidad o ese físico suyo puede ser factible a la liga, y ayer se vio. Y es que aparte, técnicamente, yo tenía mis dudas a ver qué tal jugaría, pero ayer se le vio un tío que obviamente no te va a hacer lo que le hace Mika Otadze, pero se le vio a coña. O sea, las paradas que dejaba eran buenas, se asoció más o menos bien, y al final, pues si el jugador sabe que tiene ciertas limitaciones con balón, pues lo que tiene que hacer es acciones sencillas, que ya le dirá Marcelino cómo hacerlas. Así que creo que hay un buen delantero suplente para que en muchos partidos donde, como tú dices, haya más espacios y que se pueda correr a la espalda, pues Marcelino opte por él y tengas un arma diferente a todos los demás. Y eso, esa riqueza en la plantilla, pues Marcelino lo va a agradecer como lo agradecería cualquier equipo.
Muy bien, Luquen, cuídate.
Igualmente, Javi.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
46 sobre les 2. Mira, dicem el futbol que ja hem discutit prou, Rubio, tu i jo. Algo més? Tenim a Rit?
No, no, més han dit el del derbi de Madrid.
Què me dius? I el nostre no?
No.
Bueno. Qui és el del derbi de Madrid, per cert? Bueno, pues con su pan se lo coman. Ale, Rubio, descansa.
Vale.
Perquè avui parlem d'una carrera especial. Macarena Chabrera, què tal? Bona vesprada. Com se diu la carrera que ja presentamos tu?
La tercera volta al terme de les tarongetes.
Això de les tarongetes què és? No sé, explica-ho. A veure, ara estem parlant de futbol, acabem de parlar de micotatge, tot això, i vens tu ahí, diem-nos... La tercera volta al terme.
Al terme de les tarongetes.
Al terme és per la volta al poble, pel terme.
No, al terme és per el terme, per sí, la ermita.
Ja, ja, pel terme.
Pues res, un grup de 52 persones, que són 52 dones.
A tot xiques.
Tot xiques.
52 xiques que vos sí. Agrada fer...
L'esport.
Correr.
Pots anar a l'hora que vulguis. Des de les 6 menys 10
o sigui,
del matí.
Així que l'any passat ja m'ho vas contar.
Ja t'ho vaig contar.
O sigui, a les 6 del matí aneu a córrer.
A les 6 del matí, sí.
O sigui, fiqueu, tanqueu la llum de les faroles vosaltres. Sí. Conforme aneu passant. Mira, I podíeu sí. Dir-li a l'alcalde que vos digui, ja apagarem sí. A tota la llum.
I si van a desayunar, queden antes. I això també, però
52
bueno.
Xiques que vos agrada fer atletisme, sí, córrer...
Sí. Des de matí fins de vesprà a 7:30, les 8:30, alguna eixida a les 10 de la nit, alguna volta...
I decidiu fer una carrera solidària perquè sou aixina de...
De solidàries.
I?
La tercera, enguany. Pues res, ha anat molt bé. Han fet 2 anys ja, van fer a Càritas, han fet a AFA. I bueno, enguany va... Els donatius aniran per a Vilatea. Està així nosaltres Núria, com a representant de Vilatea.
Hola, bona vesprada.
Hola, Núria, què tal? Vilatea és una associació que...
Vilatea és l'Associació d'Autisme de Villarreal. Som un grup de famílies, ens vam constituir fa un any i mig aproximadament, un grup de famílies amb xiquets, sobretot xiquets i xiquetes, més xiquets, en trastorn de l'espectre autista, o TEA, o autistes.
O sigui, n'hi ha més xiquets que tenen trastorn de l'espectre sí, autista que sí. Xiquetes?
Sí, per prevalència n'hi ha sempre n'hi ha més... Hi ha més xics que xiques. No sé. O n'hi ha més xics diagnosticats.
Diagnosticats,
xiques,
sí.
Tot pot ser.
És curiós, però bueno, sí, sí. N'hi ha, claro. Vosaltres heu fet una associació. Claro, la història és que suposa que primer hi havia molt poca informació.
Informació no n'hi ha gens fins que no t'ho trobes. Però quan te diuen en un xiquet d'un any i mig que el teu fill és autista, ja comences primer, te montes unes pel·lícules al cap que després veus que no són aixina. I ahí és quan comences a trobar informació, però si no te trobes en el cas, la gent jo crec que és bastant desconeixedora de lo que és la condició de l'espectre autista.
Sí, a més jo crec que n'hi ha diverses condicions, claro, o sea, poder haver mil maneres, o sea, no és, diguem,
sí.
Claro, no és, diguem, això és així i té aquestes característiques, i tens aquestes característiques, tens aquest problema, no, cada o sea, cada un és d'una manera.
Cada xiquet autista és de la seva forma de ser, igual que els que no són autistes, que seríem, nosaltres diferenciem entre neurotípics i neurodivergents. Que és la neurodivergència, perquè és una divergència en la condició en el neurodesenvolupament del xiquet. I és que els, habitualment diríem persones normals són persones neurotípiques.
Neurotípics, sí. Vale. Quan tens un fill neurodivergent, pues ja saps que t'ha canviat un poc el pas i la manera de veure-ho
bueno,
tot,
primer
i tens que començar a manejar-te.
Informar-te bé, després saps que cada xiquet des de la seva... té la seva forma de desenvolupar-se, té les seues necessitats, les seues habilitats també, no tots són hàndicaps, també tenen coses en positiu, diguem. I, bueno, te vas informant i el que vam veure fa un any i mig, un grup de famílies que necessitàvem això, era algun puesto on anar, que la gent poguera anar quan té un diagnòstic i no sap per on pegar, un lloc, un punt de referència on trobar-se.
Me fa gràcia, perquè bueno, sabeu que Messi és futbolista i que sempre s'ha dit que té algun trastorn, perquè mai s'ha confirmat, o sigui, mai ningú ha anat i ha dit realment si el té, no? I que bueno, la gent sempre, per la seva característica, la seva manera de desenvolupar-se des de xicotet, tot el que ha evolucionat. Claro, jo sempre he pensat que Messi haver estat, si és real, si haver tingut una gran ajuda, no? Que era dir, bueno, pues jo, que realment dius, sí, té una condició especial, joder, és el millor futbolista de la història del món del futbol, no? O sea, que el tio, dins del camp del futbol, és un fenomen, no? Claro,
és probable que pugui ser qualsevol, perquè no hi ha un rasgo diferenciador de la persona autista.
Val, i abans de que pogués diferenciar-los, ha hagut molta gent que ha tingut aquest problema, però com no se diferenciava, tota la vida l'ha tingut i en ell s'ha quedat, no?
És possible també que ara, com se diagnostiquen més, l'autisme té una gradació molt àmplia, antigament probablement només diagnosticaven els més greus. Per tant, ara n'hi ha molt més diagnòstic, claro. Hi ha molta més gent perquè n'hi ha molt més diagnòstic.
Sí, s'afina més,
sí,
claro.
S'afina més i per això diguem que hem vist algunes declaracions desafortunades com les del president dels Estats Units últimament, que parlava de l'increment de l'autisme i l'atribuïa al consum de paracetamol.
Sí, sí.
Diguem que lo que nosaltres considerem és que n'hi ha un major diagnòstic, no una major prevalència. Entonces, probablement n'hi haven les mateixes persones autistes, però no tenien l'etiqueta, diguem.
Sí, és tan simple com antes te mories d'un insult, o d'un síncope, i després ja sabien que no era un síncope, que era una altra cosa. Sí. Macarena, i les 52 tarongetes heu decidit fer una carrera. Quanta gent s'ha apuntat a la carrera? Quan és? Quan comença? On se fa? D'on és? Totes aquestes coses, va.
1.300 som.
1.300? Sí. Sou 1.300 sí, apuntats a una carrera?
Sí.
Espera. O sigui, el Celtic ne fa 2.000, no?
Sí.
Sí, el Celtic ne fa 2.000.
2.000,
sí. I vosaltres heu fet 1.300 persones? Sí. Fa una carrera que se corre el diumenge.
El diumenge. A les 10 és la cursa, n'hi ha 750 i tenim 550 per a fer la marxa. La marxa és a les 9 del matí.
N'hi ha una part que és professional, és a dir, la cursa entra dins del circuit de curses...
Sí.
Claro, tot això són 750.
750 corredors.
És una d'auca?
No, són 5.
Vale.
Des del poble, bueno, menys el Celtic, que són 6, són
vale.
Totes de 5.
Teniu una mesura de les altres carreres de 5K que se corren per ahí? N'hi ha 750 apuntats en les altres carreres? O sigui, quasi 1.000? No lo veo. Me bueno, paix molta gent, no?
No, bueno, el Servei Municipal d'Esports també va fer 750, crec. I, bueno, entre ells, Celtic, darrere anem nosaltres, ja.
Està bé, no?
Sí, sí, sí.
I 500 persones que van a la marxa, a les 9 del matí.
550 que van a la marxa, sí. Recordé que tenen que vindre a l'entrega de dorsals, ¿vale? El divendres i dissabte de 6 a 8 a la plaça Vallarri.
Divendres i dissabte, 6 a 8, plaça Vallarri, entrega de dorsals.
Entrega de dorsals, sí. Donar les gràcies a tots els patrocinadors, ¿vale? Perquè, pues bueno, poquet a poquet...
Teniu gent que vos dona diners, no?
Vale? Que un any més, pues que bueno, que tenim...
Pots dir algun, eh? Tranquil, no, jo no vaig a cobrar-lo, perquè vinc a dir, me quita dona un duro a tu perquè vaig a córrer.
Saps què passa, que com són tants, en tenim tants, però bueno,
dins algun, no?
A veure, en general...
La llista, quan ne són?
Ui, no la tinc així,
però... 30?
Sí, 29.
30 patrocinadors tenim?
Els noves a la camiseta, a la part de darrere.
De tots, vale, i així els més serios...
A veure, bueno, fem sorteig de diverses coses, igual que sempre, ¿vale?
L'il·lustríssim ajuntament te donarà un duro, no? No vos dona diners l'Ajuntament de Villarreal?
Home, sí, mos ajudar un poquet.
Ah, vale, vale.
Mos podia ajudar un poquet més?
Vale, pues dis-ho ara.
Claro, jo també ho dic.
Claro, tu digue, senyor alcalde.
Claro, a veure si l'any que ve es tiren un poquet més i mos ajuden. A veure, si volen realment que montem el circuit, vull dir, que volen lo de l'esport, pues... un poquet més d'ajuda també ens vindria bé, perquè nosaltres també volem, pues, això, quan més puguem ajudar a l'associació, que ja ho està dient, és una associació, pues, bueno, que acabem de començar fa un any i mig, entonces, pues, bueno, que no...
O sigui, vosaltres vos gasteu el que vos gasteu en la carrera, traeu el que traeu en els patrocinadors, és per pagar la carrera.
Sí.
I els diners que traeu es trasladeu a Vilatea.
Intentem pagar tots els diners que tenim de tots els gastos i després, pues, en el que podem intentem ajudar a Vilatea. I bueno, pues això, farem un sorteig, val? Enguai tornem a sortejar gràcies a FH Fitness una bici estàtica.
Ah, sí?
Sí.
Això és pas que corren ja van?
No, pa tots, pas 1.300.
Sí, bueno, yo es que para caminar també considero
claro,
que
corre. Claro, claro, claro.
Mira, a veure, si la senyora Maruja va a caminar 5 quilòmetres a les 9 del matí, fa el mateix esport que el que se pensa que fa... Claro, o sea, si un que no és mai de casa i se gasta la pasta i va a correr, caminar 5 quilòmetres, pues també té mèrit, no?
Li toca,
i se també corre, no? També és atleta, a seva manera. Vale, en 3.300 i pot tocar la bicicleta, vale.
Claro, a 1.300. Bueno, de 1.300.
Home, ja, ja.
Perquè si no... Després, pues bueno, gràcies també a Deportes Eva, pues ahí hemos aconseguit que mos ajude Diadora. Tenim tres parells de sabatilles per a sortejar, vam sortejar un. Demà l'entrega de dorsals quan acabem...
I això no hi té, això quan ho feu? Quan acaba la carrera? Perquè quan acaba la carrera la gent se la pira tots,
no.
Com si s'acabara el món,
ah, bueno,
no?
Pues si te la pires... Si
no tens te la sort... Ah, vale, vale, això no hi té, això és després, no, no. A l'entrega, claro, de trofeus.
Clar, fem l'entrega de trofeus i després de l'entrega de trofeus el sorteig. Tenen que presentar el dorsal. Entonces, si algú diu, ma mare, pues si se n'ha anat ja no val.
No vale,
tenim que tindre el dorsal. I també un guany des de Leonauto, en Quadis Leonauto, anem a sortejar un cap de setmana al voltant del nou Peugeot 3008.
Ah, creia que aneu a regalar un cotxe.
No, el cotxe no vol dir. Bueno, si l'any que ve fem la proposta, també.
Si l'any que ve vos paga l'alcalde més, vos regalen un cotxe, encara faré una marató. Va, què més?
I bueno, el Villarreal també sortejarem una camiseta firma per un jugador del Villarreal i dos entrades de Supertribuna per al Betis.
Oye, sí que manejeu, no?
Claro.
Quants diners creu que podeu portar la gent de Vilatea, més o menys?
No ho sé.
Però bueno.
És a 3 anys, em dona 3.000 euros, jo esperaria...
Ja, 3.000 euros, són molts, eh?
3.000, 3.000 vam donar.
Què suposa per vosaltres, Núria?
Per nosaltres moltíssim, nosaltres agradíssimes de lo que pugueu aportar, com sempre. Nosaltres, bueno, tenim molts projectes ara en... Estem començant, com dia Macarena, i hi ha molts projectes en marxa, tenim molt idees que costen temps i diners, i pues això, sí que tota ajuda que rebem és super benvinguda. Si són 3.000, vamos a intentar.
Claro, si n'hi ha associacions, per desgràcia, claro, gent necessita... Claro, això, si es queda tots els diners globals, pues, estaria perfecte i no tindríeu que fer aquestes coses, però claro, n'hi ha que fer-les. Pues molt bé, Macarena, ho has explicat molt bé. Alguna cosa més de la carrera de tarongetes? És el diumenge, a quina hora has dit?
A les 9 la marxa i a les 10 la cursa.
L'eixida és des de?
Des de davant del cementeri, que n'hi ha una...
Sí, bueno, davant del cementeri. No n'hi ha molts més cementeris.
No,
el que tenim davant, deixe, ahí. I pues això, ahí. I siu cap al terme, pel pont de l'Ermita, suposa?
Cap a l'Ermita, i quan arribes a la rotonda, la creu, tirem a l'esquerra, per la part de darrere, per es Maset, i si al circuit, i tornem a baixar.
El circuit, quin és el circuit?
El de dalt de l'Ermita.
Ah, vale, vale. O sigui, pegueu la volta per dalt... Vale, i entreu ahí antes del pont del que és el de l'autopista, baixeu, entreu, sí, per l'ermita per darrere.
Sí.
Saludeu a Pepe Reina, que viu ahí.
Pues per davant
per de sa casa, molt bé.
Claro.
I ahí pegueu la volta al circuit i baixeu després.
Sí,
ja s'acaba,
i baixem.
No? Pues, enhorabona per la iniciativa. Ai. Tres voltes seguides, home, mal de cap que és, i poder organitzar-ho.
Moltes gràcies a tu per fer-nos...
Home, a mi espero que me toque la bicicleta. No, que siga.
No, però jo que sé, que gràcies a tu tots els anys mos fas un poquet més visibles a la cursa.
Home, jo sempre el que faig a faltar, Macarena.
Gràcies.
Claro.
Moltes gràcies també, Javi.
Si vos puc ajudar en algo, ja sabeu. A la gent de Vilatea, a la gent de les tarongetes que organitzen la carrera, bueno, anava jo, apunteu-vos, no? Ja vos heu apuntat tot. No feu ni falta.
No, ja hem tancat.
No teniu que fer ni publicitat, tia. Ja teniu la carrera plena.
Hem tancat, no?
Sí, sí,
no,
ja heu tancat, ja heu tancat.
Hem tancat, ja.
Heu tancat. Bueno, sí. Tia, que més no sé jo si podríeu, per arribar a 2.000 nepeis, que ja és el nivell organitzatiu seu, que és una locura, no?
Ja, per això.
Claro, és molt complicat.
Però bueno, igual en uns anys que l'experiència ja va més, ho intentarem, els 2.000.
Gràcies a les dos. Les 3 de la vesprada.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¡Ah! Let's get ready to rumble.
Atención, padres y madres. Este septiembre, el Club Esportiu Básquet Vilarreal abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos. Totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Básquet Vilarreal, donde la ilusión siempre vota.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ale, passeu-ho bé i disfruteu. Adeu a tots.
Vilareal Esports. Ràdio Vilareal.